A Ràdio Vilafranca parlem cada setmana de literatura infantil i juvenil. Llegir per sentir. Els dimecres a 9:15 del vespre, amb reposició els dissabtes a 2:15 del migdia.
Esteu a la sintonia de Ràdio Vilafranca i ja ho sabeu que un cop a la setmana a aquesta hora us parlem de literatura infantil o juvenil i ho fem sempre des de la perspectiva d'un autor o autora parlant-nos d'un dels seus llibres. I avui comencem un capítol que dedicarem les properes setmanes a parlar-vos de col·leccions de juvenil o d'infantil de l'editorial EDB. I comencem amb, dintre de la col·lecció Periscopi, amb una novel·la que es titula Una balada del mar del nord, i l'autor és en Raimon Portell, que tenim a l'altre cantó del telèfon. Raimon, benvingut.
Hola, gràcies.
Gràcies a tu per acompanyar-nos i en primer lloc, enhorabona per la història que avui comentarem, que ja hem de dir així d'antuvi, abans de començar a parlar amb tu fins i tot, que segurament aquells que tinguin ganes de llegir-se-la obriran una pàgina, n'obriran una altra, i al cap d'una estona diran, ostres, ja s'ha acabat. És una història que t'hi vas posant i passa volant, eh?
Home, doncs m'agradaria que la gent s'hi entretingués una mica, també. O sigui, no, i després que, a veure, que passi volant, però que passi bé.
Això també. Bé, i també pot passar que ens fem una mica de garbuix, perquè els capítols estan organitzats d'una manera, podríem dir que no és habitual,
A veure, hi ha l'ordre normal, diríem, començant per la primera pàgina o la pàgina doncs, del davant de tot i acabant per l'última, que és una possible lectura. I després hi ha la numeració dels capítols que segueix l'ordre cronològic en el qual doncs, s'ordenarien els diversos capítols. Té dues explicacions, Això, la primera és que, a veure, jo vaig escriure el llibre aquest i quan el vaig tenir escrit el vaig donar a llegir doncs, al meu germà, que és especialista en aquestes coses i tot això, i tal com li donava em va quedar com un rau-rau a dins i vaig pensar, no, potser no és ben bé l'ordre que hauria de seguir la història. Llavors vaig agafar-lo i el vaig desmuntar tot. Però vaig mantenir el número dels capítols, diríem, cronològicament, doncs tal com haurien d'anar si la línia del temps fos sempre la mateixa. I després, doncs, a l'hora de remuntar-ho, doncs, clar, vaig tornar doncs, a filar les coses i anar-ho precisant i té aquesta doble gràcia, no?, que té dues possibles lectures.
De la manera, com si parléssim de cinema, hi ha alguns flashbacks, no?, amb aquesta història.
Home, hi ha, a veure, així podríem dir que hi ha tres temps diversos. Un és el temps d'un dia, del llarg d'un dia, que comença així, comença doncs, el protagonista dalt d'una davant del mar, un paisatge immens, solament hi ha cel i el mar que s'ha retirat fins a l'horitzó, al seu davant. Llavors, al llarg d'aquest dia, després hi ha, diríem, la seva història, la part de la història que ell coneix de la seva vida, perquè no la coneix tota, doncs des del començament en què es desperta doncs, en una casa estranya fins que arriba en aquesta duna, no? I com ja dic, hi arriba i quin és el procés. I després hi ha un altre personatge, que és la Ruth, que ens pot aportar nova informació sobre aquesta història.
Mm-hmm. Clar, bueno, jo et deia que passa ràpida, d'una banda, perquè tampoc no és molt llarga, té 110 o 114 pàgines aproximadament, no és massa llarga, i de l'altra, i aquí potser podríem dir que és especialment a destacar, és l'estil que utilitzes tu, que és un estil realment que va molt al gra, és directe, i a més, utilitzes força els diàlegs, és a dir, que un es pot situar, també es pot situar en l'acció immediatament.
La idea era fer una història amb els mínims elements, no? És com si, per dir alguna cosa, no? O si sortim un diumenge i ens trobem la cinta que embolica un tortell i a partir d'aquesta cinta, no?, intentem reconstruir què ha passat amb tot el tortell, no? Quina és la història que hi ha darrere d'aquesta cinta. Doncs això el mateix, o sigui, és construir i després, més que construir, deconstruir, no? O sigui, treure tot allò que fos sobrant. Deixar estrictament les coses que són necessàries perquè van ser la història.
Clar, i el tortell és l'estil, I que és aquest senyor que, com tu deies, es desperta dalt d'una duna i no sap ni què fa allà ni qui és.
Ell, bueno, ha despertat un temps abans, eh? Ha despertat uns, posem, doncs, 2, 3, 4 anys abans, però quan desperta no recorda res de com ha arribat en aquesta casa, al mig del bosc, una casa de fusta, on hi ha una senyora gran que l'està atenent. Sabem que hi ha hagut una guerra al continent i ell, doncs, es troba, doncs, bueno, malferit o bueno, que li fa mal tot i que s'ha d'anar recuperant molt, molt a poc. I a partir d'aquí doncs, intentarem doncs, a veure gratar les poques coses que ens puguin aportar informació sobre ell. Una cosa és el que ell recorda, no? El que dèiem, o sigui, des del moment en què es desperta en aquesta casa al mig del bosc fins que arriba en aquesta duna, que això ell sí que ho viu i ho recorda, i després ell té... petites intuïcions, i després hi ha coses que ell sap, però que no sap que les sap. No sap que les seves mans són útils o són més sàvies doncs, del que és el seu cervell, que a vegades sap fer coses amb les mans que no sap doncs, com les pot haver pres, i a partir d'aquí pot anar deduint algunes coses del seu passat, que poden ser certes o no.
I aquí necessites, o la teva història necessita també del paper de la Ruth per poder-ho treballar, perquè si fos només amb ell sol, potser no avançaríem amb la història, no?
Clar, la Ruth ha de portar un part de la solució, tot i que la Ruth tampoc ho sap tot d'ell. Sap algunes coses, o potser no és ell. O sigui, la Ruth busca algú. I llavors, doncs, els seus camins acaben, bueno, van confluint o es van aportant, doncs es van aportant informació l'un a l'altre, no? I llavors així arribem fins al final d'aquest dia extraordinari, que ell sap que ha de passar alguna cosa, però no sap quina és la cosa que ha de passar, que comença amb això, amb ell dalt de la duna i mirant al mar. I al fons, o sigui, aquest mar que s'ha retirat i aquest cel que és immens és com el seu cap, no? Al seu cap no hi ha res tret doncs, del moment a partir del qual ella es va despertar. Sap que sota deu haver-hi algunes coses, com podrien ser doncs, les petxines o les coses que s'amaguin a sota la sorra, però no sap quines són, ni com poden sortir, ni com poden emergir, i ni d'on les pot treure.
I tu, que has ordenat d'aquesta manera diferent els capítols de la història, què ens recomanes? Que seguim el teu consell i, per tant, llegim el llibre tal i com el trobem, amb els capítols desordenats, o que fem la prova d'ordenar-los? Què ens diries?
Jo us diria que en primer lloc ho llegiu tal com està escrit i després proveu de llegir-ho de l'altra forma. Bueno, tal com està escrit, tal com està presentat.
Sí, tal com està, exacte. Tal com està posat, eh? Tal com està posat.
Sí, us diria això, però evidentment, o sigui, jo escric un llibre i a partir del moment en què surt al mercat aquest llibre ja no és meu. I a partir d'aquí sou els lectors els que maneu i que sou tan o més intel·ligents o força més intel·ligents que no pas l'autor i que us munteu les pròpies versions, que d'això es tracta.
Raimon, tu també has escrit moltes coses sobre viatges. Pot ser el fet aquest que t'hi has dedicat molt amb el fet que situïs la història també fora d'uns quants quilòmetres de Catalunya, en aquest espai del Mar del Nord?
M'interessava la imatge inicial, sobretot. A veure, o sigui, he escrit molt de viatges i de molts llocs diferents, i he trepitjat moltes coses i n'he viscut moltes, però sovint et trobes amb això, no? Que hi ha paisatges que et transmeten una sensació determinada. O sigui, jo què sé, jo recordo, per exemple, un dia amb cotxe als Estats Units anant cap a Seattle, que dius, ostres, és que tinc la sensació com si estigués tornant a casa, no? Com si agafés el cotxe i estigués tornant cap al Guinardó, no? I d'altres, això, d'altres és la meravella aquesta, no sé, recordo, davant del Pacífic, al sud de Xile, no? En una platja solitària, una posta de sol. I una cosa tan impressionant, tan bonica i tan lluminosa que espanta, que dius, ostres, no sóc res i em fa por, no? O sigui, que vivint i viatjant doncs, i veient paisatges diversos t'aporta moltes sensacions determinades. I llavors, en aquest cas, m'interessava doncs, un paisatge determinat que fos similar doncs, al cap que té ell, que té el protagonista. D'altra banda, també hi ha una clocada d'ull petiteta, doncs, Corto Maltès, per exemple. Eh? O sigui, per una banda, doncs, una balada al Mar del Nord, hi ha un Corto Maltès que es diu La balada del Mar Salat, em sembla que es diu, i després hi ha a les cèltiques, em sembla que és, hi ha una història que el Corto Maltès es desperta davant d'una platja, una història de submarins que no té res a veure amb aquesta. Eh? Però em vaig fent jo mateix brometes d'aquestes, no? De posar-me això, referències, per dir, mira, això podries treure-ho d'aquí, podríeu reconstruir-ho d'allà, i després ho proves, a veure si funciona. Si funciona o no funciona, llavors ja és el lector el que m'ha de dir el què.
Una balada del Mar del Nord és novetat d'EDB, era novetat, diguéssim, de cara a aquest Sant Jordi, o ha estat novetat de cara a aquest Sant Jordi. Vas estar signant llibres, com va anar la jornada?
Vaig estar signant llibres al Passeig de Gràcia, a la parada que tenien els d'EDB, just després de la primera pluja, a primera hora del matí, que ja van patir una mica, i just abans de la pedregada que va venir després, que a mi ja em va enganxar a Gràcia. I a la tarda vaig estar a la llibreria Roca Guinarda del barri, amb els amics i companys, i allò, la gent que ens coneixem.
Amb aixopluc, i llavors amb aixopluc, eh?
Ah, exacte, a l'interior. Ja no vam posar parada fora, vam estar dins, i res.
O sigui,
veient com em passava la
una
gent,
mica,
que va ser bonic.
El clima que et va acompanyar per Sant Jordi acompanyava també la teva novel·la, no? És un clima així una mica, va ser un clima una mica de tormenta del Mar del Nord, això, eh?
Sí, una mica sí. Home, a veure, és primavera i és el que et pots esperar d'un Sant Jordi. Home, tan radical com aquest potser no, però també va ser bonic, no? O sigui, això d'obrir, tancar, la incertesa... Esclar, sap greu, diríem, per tota la gent que se li han mullat els llibres o les roses que es van trinxar per culpa de la pedregada que ens va fer Barcelona. Però la gent tenia ganes de sortir, de passejar, i el Passeig de Gràcia és que no es podia anar amunt i avall. O sigui, gairebé era per fugir-ne. Però és bonic, o sigui, les ganes que té la gent, i que aquells que no comprin llibres, que almenys hi hagi un dia que en comprin. I els que en comprem tot l'any ja tenim la resta de l'any per comprar-nos i aturar-nos a les llibreries i passar-hi hores.
I tu que ja tens una experiència, perquè no era ni molt menys la teva primera novel·la, I a més, algunes que has escrit ja han tingut un ressò mediàtic perquè han rebut premis. Com ho vius i com ho veus la Diada de Sant Jordi? Se't fa pesada això d'haver d'estar tantes hores? Bé, aquesta vegada potser no hi havia tantes cues pel tema, no? Pel tema del temps. Però vaja, en general, si hagués estat una Diada de Sant Jordi de les habituals, de les de sempre, és una jornada pesada pels autors?
No, jo crec que no. A veure, també cal dir que més que pels autors és muntada pels mediàtics, eh? O sigui, que nosaltres, que els autors, i jo sóc un autor menor, per dir-ho d'alguna manera, i amb un camp molt determinat, però hi ha grans autors i grans escriptors i que han tret llibres i obres boníssimes i que sembla que no apareguin enlloc. I, en canvi, n'hi ha d'altres que, ostres, que ja tenen cada dia, doncs, una hora o hora i mitja, doncs, a la tele o a la ràdio, i després surten com els grans venedors. Diu, home, per favor, si me l'heu anat entrevistant 30 vegades, dius, aprofitem-ho, per favor, que tenim gent boníssima, gent jove que està sortint, novel·les impressionants, treballem, doncs, aquests que no apareixen enlloc, no? Pels autors és una mica, bueno, almenys per mi, eh? O sigui, se't presenta aquesta situació una mica ambigua. Que em sembla molt bé, diríem, el youtuber que ha tret un llibre i que l'aplaudeixin, perquè aquest es porta l'oli, no? Però els que treballen per institucions, per mitjans de comunicació institucionals, per favor, que deixem espai a la resta, no? Que hi ha gent que ja està sortint cada dia, eh?
També és cert, amb això suposo que coincidirem, Raimon, que aquests per Sant Jordi doncs arrasen, podríem dir, però la resta de l'any la gent acostuma a demanar i a llegir i a comprar doncs autors més diguéssim, més dedicats a l'ofici, per entendre'ns, eh?
Home, jo espero que sí. O sigui, jo considero que els lectors són prou intel·ligents com per saber trobar doncs allò que els agrada, no? I el gènere que els interessa. Hi ha lectors de novel·la negra que coneixen doncs el seu sector, i els joves doncs també el seu, i hi ha llibres per tothom. I el que estaria bé precisament és això, que ens promoguin a tots, no? O sigui, que no promoguin els que ja estan promoguts, per dir alguna cosa.
Mm-hmm. I tant, i tant. Avui hem parlat amb el Raimon Portell d'Una balada del Mar del Nord, editat per EDB en la col·lecció Periscopi. Clar, parlem de literatura infantil o juvenil en el nostre programa, molt sovint d'infantil, però també de juvenil. Aquesta la situem en l'àmbit de la juvenil, però vaja, a partir de 14-15 anys en endavant, podríem dir que no té per què estar-se amb ningú. Mm-hmm. I si tens 70 anys també te la pots llegir, aquesta novel·la.
I és que mai, a veure, mai he escrit per nens ni mai he escrit per joves. Jo escric a partir d'alguna cosa. En primer lloc, escric llibres que jo em cregui, o sigui, que m'ho passi bé escrivint i que jo me'ls cregui. Si no me'ls crec, ja no surten, no? Si no m'ho he passat bé, si no els he treballat, si no veig que tenen ganxo, etc. I sempre penso això, o sigui, que la maduresa, doncs, bueno, o sigui, jo hi ha molts llibres juvenils, infantils i no sé què, que m'ho passo pipa llegint-los i que no els considero ni infantils ni juvenils, els considero llibres per passar-s'ho bé. I com a tants, doncs aquest, jo considero doncs, que, a veure, és un llibre que es pot llegir per dir alguna cosa un lector normal, doncs a partir dels 12 anys. Un lector que allò que sigui doncs avançat a partir dels 10. I a partir d'aquí fins a l'edat que sigui. Jo vull que s'ho passi bé tothom. I després, clar, hi ha molts lectors que tenen 50 anys que no els interessarà per res, evidentment, i em sembla perfecte. Però jo ja et dic, o sigui, escric a partir de, o sigui, llavors, a partir del moment en què són capaços d'enganxar-s'hi, doncs endavant, fins a l'edat que sigui, fins als 125, no, 119 vaig veure que hi havia una senyora al Japó, no? Doncs fins als 119 si cal.
I tant que sí. Raimon Portell, moltes gràcies per participar en el nostre programa en el dia d'avui, parlant d'aquesta balada del Mar del Nord, com dèiem, publicada per EDB. Gràcies i fins a una propera ocasió.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
Adéu-siau.
Adéu.